De 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada de dilluns, dia 20 del mes de gener de 2025. A partir d'aquests instants, 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. És un repàs de l'actualitat informativa amb la Marga Márquez de les Vies de So, present amb l'actualitat general, la redacció al complet del Vendrell Comunicació. L'actualitat esportiva és d'en Jordi Garell, avui satisfet amb una nova victòria de l'hoquei vendrellenc. I d'altra banda, davant de la crònica meteorològica, hi trobarem com sempre amb Marc Rodero. Tot plegat conduït perquè us parla molt de gust Víctor Menencio. Per endavant, en resten 30 minuts que, com sempre, resumim en un en el nostre sumari de titulars.
Sumari de titulars.
Avui iniciarem el nostre informatiu parlant en crònica de successos. D'entrada, parlarem de la mort d'una persona atropellada a la P7 de 61 anys i veïna del Vendrell, i també un accident amb un ferit lleu, en aquest cas al polígon de les Mates. Serà el fet de sortida d'un informatiu que, a més, també ens ha de servir per parlar del govern de la Generalitat, que destinarà més de 37 milions d'euros a la Vegueria Penedès amb el POSC 2025-2029, el Pla Únic d'Obres i Serveis. D'aquest fet en parlem també en detall en aquest informatiu, que en clau de comarca ens farà marxar cap a la Bisbal, perquè l'empresa promotora del projecte empresarial de les Planes del Vent ha presentat una proposta modificada. Tindrem temps també de parlar de la 25a edició de la Rifa del Port, una festivitat on es rifen productes alimentaris tots derivats del porc i que enguany ha arribat en novetats importants. També tindrem temps de parlar de l'última sessió de l'activitat La Posta en Clau de Sol, i també en Clau de Cultura parlarem del Museu Apel·les Fenosa, que ha acollit aquest dissabte l'activitat El Malvivir. Tot plegat amb la crònica d'esports i el temps. Comencem el nostre informatiu malauradament parlant d'un home que ha mort atropellat aquest dissabte al vespre a l'autopista P7 al seu pas pel Vendrell. Els fets van passar cap a 3:15 al punt quilomètric 220 de la via. La víctima és un veí del municipi de 61 anys. Segons les primeres investigacions dels Mossos d'Esquadra, l'home hauria interromput a l'autopista a través de l'àrea de descans que hi ha entre el Botafoc i el Nou Vendrell. Arran del sinistre es van activar 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra i 2 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. D'altra banda, encara en clau de successos, hem de dir que un motorista resulta ferit després de xocar contra un cotxe aquest dilluns a prop de les 7 del matí a la zona de les Mates del Vendrell. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diversos efectius del sistema d'emergències mèdiques, els bombers i la policia local. El SEM ha estat l'encarregat de traslladar el ferit a l'hospital. A més, segons ha informat els bombers, arran del xoc s'ha produït una fuita de benzina de la motocicleta que ha calgut netejar per poder obrir el trànsit la zona amb total seguretat. La circulació s'ha vist interrompuda durant prop d'una hora, és a dir, de les 7 fins les 8 del matí, quan s'han retirat els vehicles de la via. I el govern de la Generalitat destinarà més de 37 milions d'euros a la Vegueria Penedès amb el POSC 2025-2029. Parlem del Pla Únic d'Obres i Serveis. En l'àmbit català, la reforma d'aquest pla dobla el pressupost anterior, passant de 250 a 500 milions. Agilita la burocràcia i dona més llibertat d'elecció de projectes als municipis. A més, per aconseguir aquesta subvenció, els municipis ja no hauran de competir entre si.
21,6 milions d'euros més que en el quadrienni anterior, el que significa que el pressupost s'ha ampliat un 130%. Es tracta de 37 milions d'euros repartits des del 2025 i fins al 2029 als 72 municipis de la Vegueria, amb l'objectiu que puguin tirar endavant obres destinades a la dinamització econòmica i a millorar el territori. Xavier Amor, secretari de Governs Locals de la Generalitat, remarca que la Vegueria del Penedès és una de les zones que més increment tindrà.
Un dels territoris que surt més beneficiat, no?, d'aquesta convocatòria, que és una convocatòria genèrica que passa de 250 a 500 milions, i en el cas del Penedès doncs passa dels 16 milions als 37 milions d'euros, per tant un augment significatiu que farà realitat molts projectes en els municipis del Penedès, no? I per tant jo crec que és molt important. En una línia que hem volgut fer molt més flexible, molt més àgil, que és una convocatòria doncs doncs, única, no?, que podran els ajuntaments doncs, demanar els seus projectes abans de l'estiu, i bueno, doncs, en aquest sentit doncs, intentar que aquests projectes siguin realitat el més ràpidament possible en el territori. No?
Un dels canvis d'aquest nou POSC és que els municipis ja no hauran de competir amb els altres per accedir a les subvencions i es suprimeix el sistema de puntuacions. Ara totes les localitats rebran recursos i els podran destinar als 5 projectes que decideixin. Un altre canvi és que si es vol subvencionar un projecte per un import inferior al que es rep, ara el que en sobri es podrà destinar a altres projectes. Lluís Valls, delegat de la Generalitat de Catalunya al Penedès, afirma que el nou model permetrà a pobles i ciutats afrontar projectes més grans.
Hi ha moltes esperances posades en aquest POSC, d'una banda pel muntant econòmic, perquè això als ajuntaments els ajudarà i molt. Sempre hem depengut bastant del PGI, del Pla General d'Inversions de la Diputació. Ara l'aposta del POSC és molt important i per tant això permetrà que els ajuntaments puguin tirar endavant projectes que fins ara els veien potser inviables pel seu cost econòmic. I per altra banda, un dels neguits que he recollit amb aquestes visites amb ajuntaments era tota la tramitació administrativa, la poca flexibilitat que hi havia. Això queda resolt i per tant doncs, pels ajuntaments és molt important i en definitiva pel territori de la Vegueria del Penedès.
Al POSC hi poden accedir tots els municipis, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals i les mancomunitats.
Gràcies, Marc, per aquesta crònica. Encara en clau de comarca hem de parlar de l'empresa promotora del projecte empresarial de les Planes del Vent de la Bisbal, que ha presentat una proposta modificada respecte a la darrera del 2023 i que havia generat un intens debat social. La principal novetat és que s'inclou una zona de protecció agrària de prop de 22 hectàrees. En parlem després de la pausa. Segons un comunicat de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès, la nova proposta presentada per l'empresa promotora millora en la introducció d'una zona de protecció agrària de 22 hectàrees entre el nucli urbà i la zona empresarial. També inclou que s'acostin al nucli els espais destinats a la ciutadania i que s'actualitzin les dimensions del projecte. En aquest sentit, la zona empresarial mantindria les 48 hectàrees previstes, la zona agrària protegida seria de 22, per equipaments es destinarien 6,4 hectàrees i unes altres 3,8 serien per la zona empresarial i de serveis. La primera proposta sobre aquest projecte es va presentar el 2022 i contemplava un polígon de 84 hectàrees de terreny. Enmig d'una important polèmica es va acabar descartant poc abans de la celebració de les eleccions municipals del 2023. La segona proposta arribava mesos després, reduint a 74 hectàrees el projecte i amb 48 hectàrees destinades al parc empresarial. La Comissió de Territori del Penedès va emetre informes desfavorables que van obligar a refer el planejament. En paral·lel, una plataforma ciutadana promovia una consulta popular al setembre que va comptar amb una oposició majoritària al projecte. Hi van prendre part 690 veïns i veïnes del barri de la Miralba i del nucli històric, dels quals 431 van votar no al projecte. En tractar-se d'una consulta no vinculant, l'alcaldessa Agnès Ferrer va explicar que el resultat era una opinió més de les que havia escoltat el govern. Després de la tercera proposta de l'empresa promotora, l'Ajuntament ha avançat que quan sigui el moment s'engegarà un procés participatiu perquè els bisbalencs i les bisbalenques decideixin què s'hi fa a la zona d'equipaments on podria haver-hi des d'un parc, una zona esportiva o espais d'oci. El proper pas serà redactar els informes tècnics corresponents i sotmetre l'aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries del planejament al ple del consistori. Divendres es va celebrar la 25a edició de la rifa del porc al Vendrell, una festivitat on es rifen productes alimentaris, tots derivats, evidentment, del porc, cedits per diverses cansaladeries, xarcuteries i carnisseries del municipi. Enguany, l'acte ha presentat una gran novetat, la participació del Ball de Cavallets.
Aquest divendres s'ha celebrat la 25a edició de la rifa del porc de Sant Antoni del Vendrell, una festivitat organitzada pels músics del So del Botafoc i les Graies del Baix Penedès. Com és habitual, el carro amb la figura de Sant Antoni i amb acompanyament musical ha fet un tomb pels carrers del centre del municipi, fins a arribar a la plaça del centre, antigament coneguda com la plaça dels Tocinos. A la plaça s'ha fet una rifa de productes derivats del porc, tots cedits per diverses cansaladeries, carnisseries i xarcuteries del Vendrell.
Després del Dia de Reis, les cansaladeries, xarcuteries i tocineries que hi hagi per aquí al Vendrell regalen els números als seus clients I llavors, el dia d'avui, recollim de totes aquestes botigues un lot de derivats del porc, a més, coca de Calmiret i de Calvadejo, fem una cercavila i aquí fem la rifa, una rifa del qui no hi és, no hi és comptat, qui no hi és aquí, no li pot tocar.
Enguany, la rifa del porc ha presentat una gran novetat, l'acompanyament del ball del 4 de març, el ball de cavallets, que durant anys s'ha intentat recuperar per la festa major i per la fira, però no s'ha aconseguit de forma continuada. Ara, per Sant Antoni, s'han proposat de nou tornar-les a treure.
Alguns altres anys s'han animat més gent i ara enguany un grup de gent diu, els traurem per Sant Antoni, perquè és el patró dels animals de poulla, en aquest cas els cavalls, i llavors faran un ball de cavallets. Però com que Sant Antoni és el ball de cavallets, de Sant Antoni i el dimoni. I durant la coreografia es veu una mica la lluita de Sant Antoni amb el dimoni que el vol temptar.
Després d'haver repartit tots els lots i convidar coca als assistents, els músics marxen a celebrar-ho amb un sopar de Jo Porto, on des del 2021 no hi falten panets de Sant Antoni que es fan al forn Bargalló Can Magdaleno de Barcelona.
Divendres va tenir lloc l'última sessió de l'activitat La Posta en Clau de Sol, presentada per Marc Rodero. Durant els divendres dels mesos de desembre i gener s'ha pogut gaudir de les postes de sol que ofereixen les platges de la Costa Daurada.
Aquest divendres 17 de gener ha sigut l'últim dia per participar a l'activitat de les postes de sol explicades a Coma-ruga. És una iniciativa de la regidoria del Vendrell Turisme i presentat pel meteoròleg de ràdio i televisió El Vendrell, Marc Rodero. Per la situació estratègica de les platges i gràcies a l'orografia, entre els mesos de desembre i gener, el sol es pon al mar, creant un paisatge ple de colors vibrants.
Podríem dir que després de dos anys, aquest és el segon any, podríem dir que afiancem aquesta activitat que, juntament amb d'altres que es fan des de la regidoria de turisme, fem en aquesta època de l'any, de desembre fins al mes de gener. Un total d'unes 200 persones aproximadament ens han visitat, ens han fet confiança i, a diferència de l'any passat, han anat guanyant adeptes, és a dir, que consolidem aquesta activitat i s'ha anat coneixent, i no només a casa nostra, sinó hi ha gent que arriba de molts indrets més, per tant les xarxes socials també fan una miqueta la seva feina perquè ens han visitat de molts més indrets i aquesta quantitat de persones, aquestes 200 persones, han passat per aquesta activitat que, com dèiem, ha estat els divendres, en aquest cas de desembre i de gener. Està clar que a l'hivern és aquell moment en què les postes de sol són més espectaculars a casa nostra. El sol es pon cada dia de l'any, però sí que és cert que aquesta particularitat que tenim aquí al Baix Penedès només el podem veure en aquesta època de l'any. Per què? Doncs d'una banda per l'orografia, ho hem explicat moltíssimes vegades, i de l'altra per aquest posicionament que té la Terra respecte al sol i que és justament ara, en aquesta època de l'any, que és bàsicament a l'hivern, a final d'any i a inici també de l'any següent.
La Costa Daurada té una orientació particular que permet que algunes zones de la costa mirin cap al sud-oest, en lloc de l'est. Això provoca que durant els mesos d'hivern la línia d'horitzó del mar es converteixi en el punt de desaparició del sol.
Primerament, posem una miqueta el peu a casa nostra, és a dir, que expliquem on estem, on ens trobem, a quin lloc geogràficament de Catalunya es troba el Baix Penedès i quina és la particularitat respecte a d'altres comarques que estan relativament properes i que no permeten poder veure aquesta situació. I d'altra banda, expliquem també doncs, que en aquesta època de l'any la Terra està molt inclinada i per culpa d'aquesta inclinació de la Terra, doncs, fa que aquestes postes de sol siguin espectaculars.
Una oportunitat a l'abast de tothom que permet gaudir d'una posta de sol de pel·lícula.
I el Museu Apel·les Fenosa ha acollit aquest dissabte l'activitat El Malvivir, a càrrec de l'artista Daniel Gasso. Aquesta xerrada ha tractat la pràctica i figura de Joan Janet des del context històric d'Apel·les Fenosa. L'activitat s'engloba en el programa Artistes Vistos por Artistes, un projecte que busca compartir la relació entre creacions de manera directa entre artistes.
Aquest dissabte el Museu Apel·les Fenosa ha dut a terme El Malvivir, una activitat que s'engloba en el programa Artistes Vistos por Artistes. Aquest projecte pretén compartir de manera directa la relació de la creació entre els artistes que hi ha a les bases de la gènesis de l'art, perquè artistes dialoguin amb altres en base als seus treballs i la seva manera de percebre diferents situacions.
Para la exposición que tenemos ahora en torno al busto de Jean Genet, me parecía muy adecuado que la persona que viniera a hablar fuera Daniel Gasol, porque, bueno, él es doctor en arte por la Universidad de Barcelona y es artista y es mediador y tiene una manera de abordar las disidencias de los géneros, la memoria histórica y la mediación, en el que se aproxima de una manera muy genuina a también las situaciones vinculadas al entorno de Jean Genet.
La xerrada al malvivir té com a objectiu tractar la pràctica i figura de Jean Genet des del context històric de Pela Espanosa.
Jo crec que és molt interessant i és molt necessari també aquest enfoc que està desenvolupant la Nekane Aramburu, no?, en museus que també no són centralistes, no?, des d'una perspectiva de geogràficament o políticament parlant, no?, sinó des dels marges i des d'altres territoris, com pot ser el cas del Vendrell, amb unes relectures de Pela Espanosa també en un context on va coincidir amb Jean Genet també, i on s'ubicaven també, recordem que històricament s'ubicaven en uns espais ideològics i en unes posicions ètiques, morals i polítiques, no? On s'estaven gestant també s'estava gestant una pujada del feixisme, no?, que després vindria aquesta, que se'n diu història oficial, la història oficial en diu guerra civil, i va ser una ocupació militar, no?, que no va ser del 36 al 39, sinó que va permear molt més enllà, també ens hem de veure obligades també a rellegir aquesta ficció que va desenvolupar el feixisme, no?, en nom del franquisme. I és interessant també pensar en aquestes gènesis antifranquistes que soldaven també des d'aquests espais perifèrics, no?, com podien ser, entre d'altres, aquesta casa de Pela Espanosa.
A partir d'un exercici d'especulació històrica, context polític i identitats al marge que obliguen a assumir pràctiques mal desitjades, aquesta activitat ha presentat un treball relacional entre contextos i com la creació pot derivar en un motor de resistència per a comprendre un passat present del qual molts van ser expulsats.
I a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, abans de fer repàs a la crònica esportiva, fem repàs també una altra nota, perquè precisament avui entra en vigor la nova ordenança de mobilitat del Vendrell. Estem parlant d'una ordenança amb un text acordat entre govern i Som Poble Esquerra que posa l'èmfasi en augmentar la pressió cap al mal ús dels patinets i ja està en vigor. La nova ordenança en aquest cas de mobilitat del Vendrell, aprovada fruit d'un acord de govern amb el grup municipal de Som Poble, no només substitueix i modifica aspectes de l'ordenança anterior de circulació del 95, sinó que s'amplia tots els aspectes de mobilitat al municipi que actualment es contemplen i que en les antigues ordenances de circulació no hi eren. Com a regulació nova, no existent en l'anterior ordenança de circulació, ara es regula d'una banda la mobilitat en bicicleta i vehicles de mobilitat personal, és a dir, patinets, la distribució urbana de mercaderies, forma de fer les restriccions i permisos, el transport públic, taxi, bus i transports de viatgers privats, mobilitat, senyalització i normes de circulació, autoescoles, ordenació del trànsit per motius mediambientals, els estacionaments i circulació de camions, remolcs i altres vehicles com autocaravanes, i es regulen tipus de vies que abans no existien, com les zones 20 i les zones residencials i les seves restriccions respectives a la circulació i usos. En concret, d'aquesta ampliació i d'aquesta nova normativa de mobilitat caldrà parlar-la en properes edicions dels serveis informatius.
Els esports en Jordi Graell.
Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins i ho fem amb golejada del Club d'Esports Vendrell per 8-2 contra l'Oviedo Roller en un partit disputat aquest dissabte al Palló Quim Tomàs, i on els jugadors de Toni Porta demostraven que tenien ganes de reivindicar-se després de dues derrotes consecutives contra els dos primers classificats. I bé, un partit que no va tenir gaire història. De fet, ja doncs, en el primer minut ja el marcador era 2-0, poc després que era el tercer, i bé, doncs, després doncs, hi ha el Vendrell que va aconseguir mantenir la distància, no deixar que l'Oviedo es fiqués en el partit en cap moment, i d'aquesta manera doncs, tanca la primera volta en cinquena posició amb 20 punts, a 7 del Cerdanyola, que és qui entraria ara al play-off d'ascens, i a 9 del líder el Xum, que es va deixar 2 punts a la pista del Companyia. Per tant, en aquest sentit, doncs, el Vendrell ha aconseguit retallar 2 punts en aquesta jornada, i tot plegat també després de conèixer també a finals de la setmana passada que el pavelló Quim Tomàs serà la seu de la Copa de la Princesa. Per tant, el Vendrell, tot i que en principi per classificació doncs, no, en principi no hi havia de ser, doncs com a anfitrió finalment hi entra, i els altres tres equips que, doncs bé, el Xum, que també ja se sabia, perquè doncs, ja tenia la primera posició del grup nord assegurada, faltaven dues places, una que ja tenia gairebé fet el Cerdanyola i finalment ho va confirmar amb una nova victòria dissabte a Tordera, i l'altre equip és el líder del grup sud, que en aquest cas és el Reus B, i per tant, doncs bé, ja tenim els quatre equips de la Copa, semifinals Vendrell, Xum i Reus B, Cerdanyola, això serà el cap de setmana el 8 i 9 de febrer, però bé, abans d'arribar tot plegat, doncs com dient, doncs encara queda una mica de lliga, i bé, doncs per parlar de tot plegat, doncs com sempre tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bé, com dient, doncs dissabte doncs, era una victòria necessària, pel que comentava, no?, l'equip que venia doncs, de dues derrotes, i per tant doncs, s'havia d'esvair dubtes, i l'equip que ho va fer, no?
Sí, un partit important, això després de dos partits perduts. Tornàvem a jugar a casa i realment era molt important. L'equip va sortir molt bé, se'ns va posar de cara molt ràpid amb els dos gols a només començar el partit. I la veritat és que feia falta un partit així i molt satisfet de l'actitud de l'equip i del joc que vam fer.
A més, també un partit que bé, doncs, tot va sortir de cara, no? Perquè, a més, doncs, també va ser un partit que tornava a l'Aldo després de perdre el partit de Cerdanyola per lesió, el Joan que fa el seu primer gol de la temporada, el Martí que també doncs, va tenir força minuts, també doncs, els últims minuts també que surt el Ferran. Per tant, bé, doncs, va ser una victòria coral i al final doncs, tothom que es va sentir important, no?
Sí, és important que tothom sumi. La veritat és que tot l'equip va estar molt bé. És important perquè la lliga al final és molt llarga i és important també que els joves vagin entrant, que el Martí i el Magí ho estan començant a fer i s'ho estan guanyant els entrenos, i és important de cara a aquesta segona volta fer-ho millor que la primera.
Una primera volta que acaba doncs, amb vosaltres en cinquena posició, 20 punts, com a tercer equip més golejat, el quart equip més golejador i el tercer menys golejat, a 7 punts de la segona posició, 9 de la primera. Amb tot plegat, no sé què et diu i quin balanç en fas de tot plegat.
20 punts, és una bona primera volta. Si és veritat que algun punt que se'ns ha escapat a casa ens aniria bé. Normalment 20-22 és una bona primera volta. Sí que és cert que hi ha dos equips que s'estan sortint, que són el Sum, que no ha perdut, i el Cerdanyola, que bueno, n'ha fet una petita distància. Però bé, diguem que la temporada està sent prou bona, el que passa que hi ha dos equips que ho estan fent millor. Veurem la segona volta si afluixen una mica i nosaltres no cometem algun error que hem comès aquesta primera volta. I sabem que la lliga és molt llarga i ho hem dit sempre, intentar arribar al final amb opcions. El Cerdanyola ve aquí al pavelló Quim Tomàs a la penúltima jornada i veurem si ja ens podem jugar alguna cosa o no.
On sí que us jugueu alguna cosa és el cap de setmana, el 8 i 9 de febrer, que doncs, arriba la Copa de la Princesa, que per tercera vegada es farà aquí al Vendrell. I bé, doncs imagino que és un estímul, no?, per l'equip, perquè doncs ara us haguéssiu pogut trobar dues setmanes sense jugar i potser doncs una mica l'equip deixar-se anar, i en canvi ara doncs hi ha aquest estímul, no?, de jugar aquesta Copa i a més doncs contra tres equipassos i per tant doncs un repte interessant, no?
Sí, la veritat és que la Copa Princesa és una competició molt atractiva, que és un cap de setmana, semifinal i final. És veritat que hi ha tres equips molt potents, però bueno, en una final, amb una Final Four pot passar de tot. Tenim molta il·lusió, som conscients que primer tenim el Sant Feliu a casa, que és un partit molt important per nosaltres, per continuar amb la dinàmica bona i sobretot a casa, que no s'escapin més punts. I després ja pensem en la Copa Princesa, ho prepararem el millor possible. Hi ha moltíssima il·lusió i més jugant a casa. Esperem que la gent vingui, que s'ho passi bé i que es vegi un bon espectacle.
Com deies, això ja arribarà, perquè primer doncs, toca el Sant Feliu aquest dissabte, els quarts de 8 de l'Oest, per tant, torneu a l'horari habitual, després d'aquesta última jornada unificada. I bé, és un equip que, mires la classificació, arriba com últim classificat, encara no ha guanyat cap partit, però doncs, hem de recordar, no?, que el partit, doncs, el primer de Lliga, doncs, allà es va haver de suar fins a l'últim segon, pràcticament. Doncs, a més, també últimament han incorporat el Ferran Rosa, que és un jugador que doncs, també ha estat important en jugadors en equips d'aquella Lliga. I, per tant, bé, doncs, és un partit que també doncs, s'haurà de treballar, com es va fer aquest últim contra l'Oviedo, per intentar doncs, començar la segona volta amb bon peu, no?
Sí, és un equip que per noms hauria d'estar, entenc, a mitja taula, que passa agafat mala dinàmica, ha perdut molts partits al final, però bueno, tard o d'hora suposo que despertarà, esperem que no sigui cap de setmana, que nosaltres tornem a sortir molt bé com vam fer el partit anterior, i el que hem dit últimament, que a casa no es poden escapar més punts, i és un partit on hem de fer un altre pas endavant, sortir molt fort, sabent que serà molt complicat, i a partir d'aquí intentar que els tres punts es quedin aquí a casa, que són molt importants per nosaltres.
Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per el partit.
Perfecte, moltes gràcies.
Toni Port, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 8-2 contra l'Oviedo, que, com diem, servia per tancar la primera volta de l'Hockey Lliga Plata Nord, i ara, doncs, com diem, doncs, toca pensar a la segona volta, que començarà aquest dissabte, 7:45 del vespre, el Joaquim Tomàs contra el Sant Feliu, en un partit que, com sempre, podreu seguir en directe a Ràdio i Televisió del Vendrell. I, per cert, parlant d'aquesta casa, avui estrenem nova programació, i a partir de 8:45 del vespre a Televisió del Vendrell, doncs, estrenem nou programa d'esports, La Pròrroga, que comptarà, entre altres coses, amb una tertúlia d'hoquei. Ens acompanyaran el Xavi Ferrer i el Josep Maria Guasso, i amb ell, doncs, també comptarà una mica el mateix que hem comptat amb el Toni Porta, una mica balanç de la primera volta, i també, doncs, aviam, doncs, com ha caigut també, doncs, aquesta designació del Vendrell com a seu de la Copa de la Princesa.
Temps amb Marc Rodero.
I la crònica del temps, com sempre, ens arriba de la veu de Marc Rodero. Marc, bona tarda.
Bona tarda. La jornada d'avui marcada àmpliament per la nuvolositat, uns núvols que, per ara, no ens porten precipitació i que difícilment ho faran durant la jornada d'avui. Avui temperatures que han quedat una miqueta més curtes per la falta d'insolació. Per demà esperem la mateixa situació, fins i tot no descartem que puguin augmentar una miqueta més aquests núvols i deixar algunes febles precipitacions, molt poca cosa en conjunt i bàsicament a l'extrem sud del país. Demà temperatures sense canvis i amb mínimes cap amunt, perquè esperem que el cel quedi cobert ja durant la propera nit i matinada. Situació marítima una miqueta alterada a tots els quadrants costaners del Baix Penedès.
I amb la crònica del temps d'en Marc Rodero posem punt final a aquesta edició de les notícies. Recordin que tenen més informació, com sempre, a través de xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram i, com no, la nostra pàgina web, i aquestes i altres notícies il·lustrades amb imatges a través de les notícies de la televisió local. Per part nostra, res més. Que tinguin molt bona tarda.
Informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a 8:00 del vespre.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi, si volete.
Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
Llevar-me pel matí i saber que tinc vacances, anar-me'n a dormir i notar com tu m'abraces, veure com em posa cors la persona que m'agrada. És Nadal i som tots i tenim galets de l'àvia, muntar una escapada a aquella ciutat somiada, trenar una cami nova i sentir que estàs de moda, arrencar festa major i saber que venen dies de desfasi, germanor, d'emocions i alegria. No em cal més, no em cal més, no em cal més per ser feliç. No em cal més, no em cal més, m'agrada viure-ho així intensament. Crema cada moment, cada cop tinc més clar que hem vingut a jugar. La nova temporada de la sèrie que m'agrada, que no calgui dir res si ens parlem amb la mirada. Trobar un amic de veritat que fa temps que no veia. Ara el món potser ha canviat, però seguim sent els de sempre. L'energia que traspassa si ens abraça algú especial, i la pau de tornar a casa. casa després d'un gran festival. Sentir aquella sensació quan s'acosta Sant Joan de voler menjar-te el món amb tot l'estiu per davant. No em cal més, no em cal més, no em cal més per ser feliç. No em cal més, no em cal més, m'agrada viure-ho així intensament. Cremar cada moment, cada cop tinc més clar que hem vingut a jugar. La cosa més senzilla, aquell moment del dia, si estàs atent l'atrapes i t'omple d'alegria. La cosa més senzilla, aquell moment del dia, si estàs atent l'atrapes i et dura la vida. No em cal més, no em cal més, no em cal més per ser feliç. No em cal més, no em cal més.